Tornem-hi, doncs, els fidels que sou aquí. Les papallones van venir el primer dia i van volar, però... La Maria Carme Montaner, que és una geògrafa, diu, ens fa notar, que fins fa pocs anys la geografia s'interessava per la literatura, perquè li anaven bé les descripcions literàries per fer les descripcions geogràfiques del paisatge, però que d'un temps ençà és la literatura la que s'interessa per la geografia i és la literatura la que s'endinsa en els paisatges a través de les obres literàries, de les seves pròpies obres literàries, s'endinsa en la geografia i fa aquesta combinació com la que acabem d'experimentar avui. Fa els itineraris com el que hem fet, fa els espais escrits, fa les visites literàries, fa les visites guiades, fa les guies literàries de llocs concrets. Tot aquest món que anomenem això, anomenem així, literatura i territori, és a dir, la relació de l'home amb el seu entorn físic més immediat, la relació de l'escriptor amb el seu entorn físic més immediat, la identificació de l'escriptor amb un determinat paisatge com a escenari real de les seves narracions o de les seves escriptures de ficció. És clar, és una relació mútua aquesta, perquè els lligams de la literatura amb el territori són dobles. D'una banda, cada lloc, cada terra, dona un tipus determinat d'expressió literària. I de l'altra, cada escriptor pot descriure un indret de tal manera que després de llegir-lo no sapiguem veure el paisatge o veiem el paisatge de la manera que l'escriptor ha volgut. Sempre anem a parar Josep Pla, però això quan parlem de l'Empordanet és tan evident que no cal ni parlar-ne més. L'Empordanet que nosaltres veiem potser no és l'Empordanet real, sinó que és el fruit de les enormes i inacabables lectures que hem fet de textos de Josep Pla sobre l'Empordanet. I podríem posar molts altres exemples. Joan Teixidor, que estem citant bastant aquests dies, ho ha estudiat això, ha reflexionat molt lúcidament sobre aquest doble i misteriós contacte. Diu: no sabem mai si els nostres pensaments alteren els paisatges o si els paisatges alteren els nostres pensaments. I em sembla que totes dues sospites són certes. Allò que dèiem, és un procés d'intercanvi a través del qual l'escriptor rep influències poderoses del paisatge i el paisatge en surt enriquit amb visions inèdites i segurament, com hem pogut comprovar, a vegades transfigurades. D'aquesta misteriosa simbiosi és del que va voler parlar el cicle Literatura i Territori que va organitzar l'Ajuntament de Girona l'any 2005. I els organitzadors van convidar 10 escriptors, algun dels quals segur que és aquí, la Rosa Font, si no m'equivoco, a explicar la seva relació amb el seu món, imaginari i la seva relació amb la realitat geogràfica que, on se situava la seva obra. I em van convidar majoritàriament novel·listes, poetes, gent que cultivava els dos gèneres i gent que no en cultivava cap, com ara jo, que cultivava simplement el periodisme. Però al damunt em van convidar a fer la conferència inaugural d'aquell cicle i almenys durant els primers 10 minuts, si em permeteu, seguir el fil del que vaig dir llavors, perquè és el mateix, exactament el mateix que m'agradarà de dir ara. I deia jo que si havíem de passar de la teoria a la vivència personal, a la pròpia experiència sobre aquesta qüestió, havia de parlar de la meva experiència d'escriptor dedicat a glosar el territori de la ciutat de Girona. Per tant, jo només parlaré aquí avui del territori de la ciutat de Girona, però naturalment aquí tenim especialistes conspicus en altres territoris geogràfics tan importants com el de la ciutat, que després, en tot cas, ens poden ajudar a il·lustrar i a completar tota aquesta visió. Perdoneu, però entre la caminada i els croissants doncs estic una mica empatxat, no? Però, en fi. Jo crec que ningú, com Prudenci Bertran, ha explicat tan bé aquest lligam entre literatura i territori. I mira que estem parlant de molts anys, estem parlant de l'any 35, aquesta combinació de literatura i territori no la feia ningú, però existia naturalment i Prudenci Bertrana la va intuir i la va saber explicar. Va fer el discurs de mantenidor dels Jocs Florals, dels últims Jocs Florals de Girona, l'any 1935, i va dir això. Les millors pàgines de la meva obra literària, la majoria dels meus herois i dels meus escenaris, han sortit d'aquesta formidable mina de somnis, esgarrifances, majestat i puresa que és la vostra vella ciutat. Faci el que faci, succeeixi el que succeeixi, i si massa em feu dir ni que perdés l'enteniment, jo no aconseguiria desempallegar-me d'aquella cosa misteriosa que de tant respirar l'aire gironí des de la meva infantesa es congrià dintre meu. I jo em pregunto, sense Girona, on navegaria la meva nau de pensador? De prosador, perdó. Segurament faria aigües en el pèlag obscur de la impersonalitat i de la correcció gramatical. És a dir, és el territori el que allibera la literatura de Bertrana de la impersonalitat i de la simple correcció per convertir-la en una prosa diferent i viva. És el territori el que fa definitivament personal el seu estil. Però és també Bertrana, com sabem i com hem pogut comprovar, el que crea amb les seves obres una Girona nova, viva i personal. És a dir, que la influència és doble, la de la ciutat en la seva literatura i la de la seva literatura en la nova visió de la ciutat. Aquesta trobada d'escriptors de l'Ajuntament de l'any 2005 ens van convidar a fer un menú de 10 obres que ens haguessin influït d'una manera definitiva i que nosaltres estiméssim particularment i que expliquessin aquesta relació entre la literatura i el territori. No és el cas de llegir ara les 10 obres que jo vaig triar, però sí que vull parlar d'una manera especial de la primera, Terra de gestes i de beutat, de Xavier Montsalvatge i Joaquim Pla Cargol, editat l'any 1917. Al moment de la seva publicació, el llibre va produir una certa sorpresa perquè fins llavors el paisatge de Girona amb prou feines s'hi havia estat objecte de recreacions literàries. Durant un segle Girona només havia estat objecte havia estat cantada amb tons èpics a causa dels seus enfrontaments amb les tropes franceses i hi ha un repertori tan vast com mediocre d'odes, de cançons, d'himnes, ditiràmbics sobre l'heroïcitat, la presumpta heroïcitat dels gironins, però la ciutat com a tal, els seus monuments, els seus carrers, la seva gent, doncs encara no s'havien fet presents com a matèria literària. Hi ha una excepció que confirma aquesta regla, que és Josafat, que sí, que és de 10 anys abans, que és del 1907. Parlarem, si cas, després un moment, però és l'excepció. Fins aquí hi havia, sí, alguns poemes, algunes proses líriques decadentistes inspirades vagament en La bruja és la morta de George Rodenbach. Sabeu que en aquella època això es va posar de moda a Girona, la Girona morta, però eren petites gloses que no entraven en el fons, no penetraven en l'essència de la ciutat a través del seu paisatge real. Això no ho havia fet ningú. I ho fan amb un llenguatge del qual Pla se'n reia una mica, deia que era un llenguatge passat de moda. Pla ja el trobava passat de moda, evidentment és el llenguatge de l'època, però amb aquest llenguatge particular, peculiar, Montsalvatge i Pla Cargol ressegueixen la ciutat per primera vegada amb un accent literari. I van parlant de la catedral, de Sant Feliu, de Sant Pere, de la Devesa, de les cases del riu, dels vells carrers, dels convents, dels llocs oblidats, com els que hem vist avui, de les fortaleses, dels jardins, de les hortes, i ho fan amb voluntat d'estil. Per mi, Terra de gestes i de Beutat, a més, és un llibre fonamental, és un llibre iniciàtic, perquè jo el devia descobrir on tenia, sóc incapaç de dir-ho, però devia tenir 8 o 9 anys. El llibre era a casa, ben guardat, és un llibre molt espectacular, tipogràficament, pel que... Aquest és en Bertran, esclar, l'havíem de tenir de fons. Quan jo us llegia el text de Bertran, mireu-vos-el ara un moment, que té molt bona pinta. I aquest és el llibre Terra de gestes i de Beutat, en la seva segona edició. Se'n van fer dues edicions, una el 1907 i una el 1908. 17-18, vull dir. Aquest llibre és això que us explico, però a més conté una antologia de textos literaris sobre Girona. I jo, que n'havia llegit poc sobre Girona, el que no sabia és que existien Bertrana, Rovira, Rossinyol, Palol, Laureà Dalmau, Gabriel Alomar, Josep Carner, i que tots aquests senyors, dels quals jo encara pràcticament no devia haver sentit parlar, deien el que deien sobre la meva ciutat, i vaig quedar realment molt impressionat, i encara ho estic ara, ho he estat sempre més. És a dir, va ser la iniciació en aquest món de la literatura i el territori en una data en què aquestes coses entren molt endins i queden per sempre més. Però a part de la meva vivència aquesta personal, el llibre és realment cabdal, i se li ha donat poca importància, però la té, per dues raons. Perquè planteja dues qüestions que són fonamentals, i ho són en aquell moment i ho serien encara ara. Primer, el llibre desmunta finalment, al cap de 110 anys, el mite, o de 100 anys, pràcticament, 110, el mite de l'heroïcitat dels gironins, que no era tal, com ara ja sabem, sinó que era una heroïcitat imposada. Però aleshores això era una autèntica novetat i una certa gosadia dir una cosa com afirmar una cosa com aquesta. I ho fa d'una manera molt clara, ho fa en el títol, Terra de gestes, encara les manté, però Terra de Beutat, i posades al mateix nivell. Ho fa en el frontispici del llibre amb una citació d'Ovidi que és molt significativa, que explica molt bé el títol. Diu: aquest lloc, aquestes muntanyes, aquest riu turbulent, estan plens de sagnanta matança. Més no és això la seva més excelsa glòria. I ho diu Miquel de Palol en el seu sonet Girona, que el llibre reprodueix amb una orla magnífica, com un manifest, que és aquell sonet que diu: passar la glòria, més avui no inclina ja els vells llorers dels teus jardins. La paraula llorers surt molt sovint en els poemes de l'època. Els llorers tenen aquest significat, no? I diu: ja la glòria ja no inclina aquells llorers. I acaba amb allò que dèiem ahir de la frase final del sonet, que és la definitiva: acaba amb aquesta afirmació, que és la bellesa la que et fa immortal, no les gestes. I els propis autors ho diuen en un text que no fa més que és una paràfrasi del text de l'Ovidi, però que és molt, molt expressiu. Diu, nosaltres volem reivindicar per Girona una glòria més excelsa que la més o menys migrada d'uns fets heroics i sagnants. Gairebé és una glosa literal del text d'Ovidi. I aquesta glòria, que avantposem els llorers ja un xic marcits de la guerra, és la glòria de les gestes de la pau, la de les lletres, la dels artesans feinadors que ens han llegat les delicadeses del seu enginy, el miracle de les seves mans, la inspiració del seu geni. És degut als escriptors i als artistes que en la jornal monotonia de les hores de pau vestir Girona la seva glòria i la seva voluntat. Encara diu més, diu, caldria que a l'oració quotidiana Senyor, el pa de cada dia doneu-nos avui, i afegíssim aquest altre prec, i mantingueu-nos la joia de viure en aquest vell paratge. Aquesta és la primera idea força del llibre, el primer cop de cap definitiu, una època pesadíssima en la qual la llosa dels setges oprimia la ciutat. L'alliberen d'això, la ciutat és tota aquesta altra cosa. I a més, segona cosa, segona idea, si Girona no és tan important per la seva història com per la seva vida, si Girona no és tan important pel seu passat com pel seu present, el que ha de fer Girona és començar a preocupar-se del seu futur. I ho diuen reproduint una afirmació del mallorquí Gabriel Alomar, que diu, jo crec que no és la força de la immortalitat la que fa grans els pobles, sinó la potència de renovació que les fa fecundes a si mateixes i s'improvisen joves sobre les ruïnes de llur pròpia bellesa. Lluís Gonçaga Pla, en un poema, insisteix en les mateixes idees, diu, parla de la glòria nova i més alta, la que vesteix les muralles de Molsa i d'Oblit. I Alexandre Plana doncs torna a la metàfora dels llorers i contraposa la Girona del passat amb la branca del llorer marcida a les mans. Ja va tres vegades que ens estan parlant dels llorers marcits, Déu-n'hi-do, i que doncs va endavant i tal. Aquestes dues idees em sembla que són els grans descobriments que fa aquest llibre. Aquesta segona, la de la Girona del futur, que és alhora la de la Girona que mira més enllà de les muralles aquestes dels llorers, és la Girona que Gabriel Alomar, que és un foraster però que aterra a Girona per estones i coneix els gironins i em fa aquestes interpretacions vistes des de més enllà, que són, acostumen a ser les més potents i les més bones, diu, hi ha una altra Girona, la Girona frontera, i ho diu en un pròleg en el llibre de l'August d'Alsina de Carles Rahola, justament. Hi ha una altra Girona, la Girona frontera, posada als encontorns del Pirineu per veure en Belta, l'alè d'aquella mateixa França en qui l'enemic l'esperit deplorable de 1809 hi veia l'enemic. I després hi havia Montsalvatge, quan els artistes gironins van a fer una exposició col·lectiva a les Galeries Laietanes de Barcelona, torna a dir el mateix. Diu, una Girona que per damunt de les cavernes sap aixecar la testa, ansiosa per amarar-se amb la gràcia i la civilització que porta l'aire de l'altra banda del Pirineu. De manera que aquí tenim un llibre que, en qüestió de literatura i territori, i en moltes altres qüestions, i amb molta profunditat, em sembla a mi almenys que és un llibre capital. Dos anys després de Terra de Gestes i de Voltat, el 1919, apareixen, aquests sí, els dos primers relats gironins de Joaquim Ruyra. el primer llustre d'amor i la fi del món a Girona. Aquesta és l'il·lustració de Carles Fontseré d'una edició especial que es va fer a París de la fi del món a Girona de Rovira. I és una il·lustració que explica molt bé aquesta identificació del paisatge real que tots coneixem amb els personatges de la ficció. Aquí, com en Josafat, el paisatge és realment un personatge més. Aquestes dues narracions magnífiques no tindrien sentit sense el personatge Girona. El primer llustre d'amor, que passa, com sabeu, a la plaça del Vi, és una descripció de tot aquell entorn, i si suprimim tota aquella visió de Girona, seria un petit relat sobre un enamorament fugaç, però sense l'escenari pràcticament no s'aguantaria. I la fi del món a Girona, per descomptat, encara menys, perquè és justament la ciutat la que inspira el clima espiritual de la ciutat que Rovira va viure en la seva adolescència, és el que inspira tota aquesta ficció en la qual tota la repressió gironina s'expressa a través d'aquests entenebrats que ocupen els carrers, físicament els carrers reals, que també són descrits a mesura que va avançant aquesta processó fins a arribar, com sabeu, a les escales de la catedral. L'altre gran i també oblidat autor de textos que no tindrien cap mena de sentit si no existís la ciutat és Joan Badia. Joan Badia, jove noucentista, mort prematurament als 20 i tants anys, va tenir temps d'escriure poemes sobre la ciutat i uns relats, tres relats, que estan publicats en un volum pòstum i pràcticament introbable, El pecat de la novícia i altres contes. Doncs entre aquests, El pecat de la novícia passa al convent de Sant Daniel, i sense el convent tampoc no s'entendria. L'amor de la fugacitat està inspirat en el paisatge fins a tal punt, i el paisatge serveix tant per explicar l'argument com això. Diu que si els dos joves protagonistes, literal, del conte, si els dos joves protagonistes es van distanciar, dos enamorats fugaços, com diu el títol, va ser pel fet d'haver canviat l'escenari barcellesc i fastuós de la Devesa per les dreceres realistes, convalescents i desproporcionades de les Pedreres. Dos paisatges, dos situacions anímiques, dos moments psicològics diferents viscuts a través del paisatge. No es pot demanar una identificació més estreta, però sobretot el relat tercer, La campana d'en Jordiet, la ciutat és el que dona sentit al relat. Jordiet és un nen que està a casa seva, que fa campana, està empipat, està trist, no vol anar a col·legi i es queda a casa. Es queda a casa, obre la finestra de la seva cambra i veu el que veu. Joan Badia, l'únic retrat que existeix de Joan Badia, és una recreació d'Enric Marquès a partir d'un dibuix de Joaquim Pla Cargol, petit així, que va fer de Joan Badia, no n'existeix cap fotografia. Bé, però aquest podria ser el Joan Badia, podria ser el Jordiet del conte, que diu que des de la finestra veu tota la Girona Vella esglaonada. Per tant, imagineu-vos que està a la riba esquerra del riu, les cases, el Boira o Cala Marieta, per dir-ho d'una manera ràpida. Girona grisa, tota grisa sota la boira baixa. En Jordiet comença a neguitejar-se i li venen dues llàgrimes als ulls i a través dels esguards li sembla veure com si les cases i els campanars i els homes i els ponts i el cel i l'aigua, tot, tot, tingués un estremiment de vibració. Ell l'ha compresa, la ciutat, tan quieta per dintre, tan quieta per fora, tan plena d'inquietuds per dintre. Ell ha sabut veure passar enmig de la grisor un aire de gestació profunda. Ha sabut entendre la creixença de la ciutat com un esforç de tots, i entra el seu sentit de la responsabilitat, i no veient-hi el seu d'esforç, ha sentit vergonya. I ha vist la ciutat agegantar-se-li i veure caure cap a ell com una amenaça. I ha vist el campanar, fixeu-vos ara el paisatge, com influeix en el seu ànim. Ha vist el campanar de la catedral, no, el campanar agudíssim de Sant Feliu que li punxava l'ànima. Ha vist la façana de la catedral que li era oferta com una pissarra per escriure-hi la inutilitat del dia. I ha sentit el rondinar del riu com un reny aspre. I ha clos els ulls en una sensació de vertigen, com tement una impossibilitat de perdó. I aleshores el nen se'n va a l'escola i es troba que el mestre pregunta als alumnes què voldrien ser quan fossin grans. I uns diuen que voldrien ser Napoleó, i els altres diuen que no voldrien ser res, i quan diu, i tu, Jordiet, què voldries ser? Diu, jo, arquitecte. Que és la presa de consciència de gironí d'un nano a través del paisatge, absolutament. Són aquests elements del paisatge els que li remouen tot l'interior. D'aquí hem de passar al vagabund, ja n'hem parlat i n'hem sentit, però passa exactament igual. Amb el vagabund, que com sabeu és pràcticament una novel·la autobiogràfica, magnificada, transfigurada, alterada fins allà on el novel·lista legítimament li convé de fer-ho, passa exactament igual. Les peripècies vitals d'Innocència van lligades contínuament al paisatge. Quan Innocència Espriu se sent abatut, passeja pel barri vell. Quan busca consol, el troba al camí de les creus. Quan reviu l'història, puja cap a Montjuïc. Quan necessita pau, entra a la catedral. Quan vol pintar, baixa a la vora d'un riu. I quan ha de marxar, puja al tren i des de la finestreta descobreix que s'estima més Girona del que ell mateix es pensava. El paisatge i la peripècia humana íntimament lligades. Aquesta idea, aquesta imatge, a més de mirar des de la finestreta i estimar-se més Girona del que es pensava, mimèticament la repeteix en Víctor Català a la novel·la Un film i Josep Maria de Sagarra a la novel·la Allis a l'obra. En tots tres casos el protagonista, en un moment de quietud i des d'un lloc diferent, entén el territori i el lliga amb els seus sentiments, que són sentiments confrontats en aquell moment de la seva pròpia peripècia vital. Esclar, la història de la literatura és plena de novel·les com El vagabund, com sabeu, jo en el menú aquell hi posava Darrere la muralla, que té per subtítol la novel·la de Ferrara, que és de Giorgio Bassani. Bassani no era de Ferrara, era de Bologna, com Prudenci Bertrana no era de Girona, era de Tordera, però explica amb tot detall també, arquitectònic fins i tot, i urbanístic, la ciutat de Ferrara, a mesura que va avançant l'argument. També es podia posar el jardí dels Fins i Contini, que és també d'un ambient molt semblant. Però ara tornem al tema d'ahir, una mica, per completar aquella recerca que fèiem de l'estil propi, que s'aturava en el moment en què s'acabava el periodisme, i s'aturava quan deia, bé, doncs, com a periodista, on puc haver arribat en la consecució d'un estil propi en el món de l'àmbit de la lletra impresa sobre paper de diari o de revista. Ara anem a parar una mica més enllà. Anem a parar els llibres que jo he escrit, i fins a quin punt doncs, també he aconseguit que el meu estil fos el que jo volia que fos. Jo volia descriure la ciutat, però no volia escriure-la com escrivia Joaquim Pla Cargol, no en aquest llibre, sinó en els seus llibres posteriors, no volia escriure-la com un historiador ni com un simple narrador realista de la ciutat. Volia alguna cosa més. I vaig trobar el secret en un llibre de Carles Rahola, que no és La ciutat de Girona, que seria aquest llibre extraordinari, però que no fa més que explicar la literalitat, la realitat física de la ciutat. Volia buscar alguna cosa més. I Rahola, bastants anys abans d'escriure La ciutat de Girona, que és un llibre d'encàrrec i que, per tant, és un llibre molt rigorós i molt estricte, va pronunciar una conferència a la Fontana d'Or a motiu d'un congrés de periodistes de Catalunya, conferència que està editada, sé que jo en aquell moment no tenia la coberta per posar-la aquí, que es titula Girona, a seques. I allà, ell mateix diu que és una guia espiritual de Girona a través dels seus monuments, i allà és on la història es barreja amb la literatura. I perquè entengueu exactament què vull dir i què és el que a mi em va semblar que d'alguna manera podia arribar a ser aquest meu estil que jo perseguia, us llegeixo aquest fragment. Temps enrere m'honorava acompanyant un viatger a veure la muralla. Està explicant com és la muralla de Girona. Al damunt de la fortificació medieval, a la qual serveix de base, hi ha una caseta i en una finestra, entre testos florits, un infant en braços de la seva mare somreia joiosament al sol i estenia les mans, obrint-les i tancant-les com si volgués abastar rajos de llum i jugar-hi. I veus aquí que aleshores vaig relligar a través de les centúries els autors d'aquell tros de muralla amb el petit infant en qui somreia l'esdevenidor. El fort esperit de continuïtat que enllaça l'un amb l'altre les generacions de la nostra terra se m'apareixia així amb tota claredat i sense gosar dir-ho al meu acompanyant, jo pensava, oh, si poguéssim veure sempre damunt de cada ruïna del passat un dolç, un innocent, un pur somriure d'infant com aquell que volia abastar un raig de sol amb les seves mans. Veieu aquesta barreja subtil de la història i de l'actualitat, de la informació que està donant sobre Girona i de la literatura sobre la ciutat i la literatura en general, passada la descripció fidel del monument a la volada lírica, això em va captivar d'una manera definitiva i vaig pensar que tant de bo, que si jo volia escriure sobre Girona ho pogués arribar a fer d'una manera semblant. I doncs aquí estem. Perquè, naturalment, això és molt difícil de fer, però és el que jo, a vegades, és el que he intentat fer. I per això m'he convertit, entre cometes, en un especialista. Ja ho sé, els periodistes sempre es diuen amb ironia que, i amb una certa maldat, que som especialistes en idees generals, és a dir, que no sabem gaire res, parlem de tot. No? Bé, jo si, no sé si amb ironia o sense, m'agradaria que se'm digués en tot cas que sóc un especialista en Girona i tant de bo que ho sàpiga ser, amb un estil semblant a aquest. I a més, val a dir que si ho he sigut, i això en parlàvem ahir amb en Narcís Figueres, el qual sembla que li ha passat exactament igual que a mi, i he arribat allà on he arribat i he fet el que he fet, allò, petites coses, òbviament. Si Borges deia l'altre dia que els seus escrits eren cenizes, doncs bé, les meves cendres literàries, per dir-ho així, doncs voldrien ser aquestes, però han estat sempre fruit d'un encàrrec. Sempre. Tota la meva obra, tots els meus llibres són fruit d'un encàrrec. I Josep Pla deia exactament això. Tots els meus llibres han estat escrits per encàrrec i en dono gràcies a Déu. I jo també. no s'ha d'escriure mai per facilitat, ni per frivolitat, ni per fatxenderia. S'ha d'escriure per imposició. T'han d'encarregar que escriguis. I ell diu, i això és molt difícil, no hi estic d'acord, i em penso que en Narcís tampoc, l'encàrrec és el millor estímul per escriure, de tal manera que ni ell, potser, però jo segur, si no m'ho haguessin encarregat no hauria escrit res. Tot el que ho he escrit perquè algú m'ho ha demanat. Per tant, estic molt content d'haver pogut rebre aquests encàrrecs i de poder-hi haver donat la resposta que he sigut capaç de donar-hi. I això comença aquesta història, ja amb Pipa he de tornar a parlar tant de mi, però esclar, acabem de fer la ruta que vam començar ahir i ara passem del periodisme a la literatura, parlem de les revistes i dels diaris als llibres. Això comença amb el primer llibre, La devesa, paradís perdut. I aquest això és molt curiós. És un encàrrec del Col·legi d'Aparelladors. Podem dir noms propis, tots ens coneixem. El president era en Joan Gelada. I encarreguen. Això era un moment molt difícil, molt dramàtic, de la devesa de Girona. S'havia fet un estudi a fons de del seu estat, de les seves malalties, de les seves mancances, i els col·legis professionals de Girona eren ple final de dictadura, moment de la transició. Els col·legis professionals s'hi van implicar molt, molt intensament, i sobretot el d'Aparelladors, que era el que els coordinava tots, i van fer una sèrie d'accions i van voler que tot això quedés reflectit en un llibre. I em van demanar això, que fes un llibre. I jo vaig fer una proposta que la tinc aquí i que m'ha tornat, això és allò que et torna quan ja no te'n recordes, com aquelles altres descobertes que us explicava ahir, que havia trobat, que jo parlava de voler ser periodista quan encara, no sé, ho deia dels altres i penso ho deia de mi, de les meves ganes. I aquí hi ha un altre descobriment que l'he fet ara, pràcticament. És a dir, no pensa massa en les seves coses fins que s'hi veu obligat, com és en el cas d'aquestes lliçons. Aquestes lliçons m'han fet treballar molt, però en fi, diu que, em sembla que és Martí de Riquer, que diu el senyor que comença a escriure un llibre acaba sapiguent moltes més coses del que sabia sobre allò que escriu, perquè, esclar, s'ha d'espavilar, no? I va adquirint coneixements que el fan molt més savi en aquella matèria d'on ell mateix era quan li van encarregar el llibre pensant-se que ja era savi. Bé, doncs, aquí he descobert el següent, i jo no me'n recordava, però ara sí que me'n recordo. Aquí hi ha la proposta original d'un llibre que es havia de titular Vida i mort de la devesa, que tenia 7 capítols, que són més o menys els que té el llibre, però n'hi ha un, que és el tercer, que es titula La devesa, paradís perdut, i que parteix aquesta frase, com sabeu, d'aquella famosa frase d'Eugeni d'Ors, que col·loca l'infern a les muralles i el cel, el paradís, a la devesa. Una ciutat ordenada per la febre del Dan, els campanars, els temples, les muralles i el jardí, el paradís. I posava aquest títol literari, que finalment és el que va prevaldre, perquè jo volia que aquest capítol, diu textualment aquí, La devesa i la literatura, poesia i prosa, amb textos de Xènius, Bertrana, Rovira, Segarra, Garcés, Palol, Carné, Laureà Dalmau, Xavier Montsalvatge, Pere Bec, Josep Pla, Narcís Comadira. Molt bé, jo volia fer una llista aquí, posar-lo, segurament no me'n recordo per ordre cronològic, no crec que per estils o per època, sinó simplement una relació, un darrere l'altre d'aquests textos literaris, i els aparelladors això els anava gran i van dir, mira, està molt bé tot, però aquest capítol s'ha de suprimir. I bé, doncs, a mi era un capítol que m'agradava molt, naturalment, sabeu que jo tenia ja la febre de les citacions literàries, que sempre més m'ha perseguit, i esclar, em tallaven justament allò que a mi em feia més... El llibre era una mica rotllo, perquè havia d'explicar la història de la devesa, havia d'explicar totes aquestes actuacions dels col·legis, havia d'estudiar... Havia d'explicar la malaltia de la devesa, tot això era una mica un reportatge encara molt periodístic, i molt poc literari, però això sí que em feia il·lusió que hi hagués tots aquests senyors allà. Em van dir que no, això no els interessava gens. Llavors jo em vaig venjar. Vaig venjar. I venjant-me vaig introduir en aquest món en el qual estem ara. No? Què vaig fer? Doncs vaig ser següent. Ja que no hi volien els autors tots junts, en comptes de publicar-los junts, un darrere l'altre, els vaig anar camuflant en un puzzle, en un collage, a través del llibre. I aleshores, quan parlava que la devesa està allunyada dels ciutadans, textos que ho deien això, ho deien Garcés, ho deien Segarra, ho deien molts altres. Quan deia que anaven a jugar els nens, hi havia un text del Laureà Dalmau que ho explicava perfectament. Quan parlava dels enamorats que es perdien entre les seves frondes, tenia a punt per explicar-ho la novel·la de Tieta Claudina d'en Bertrana o el mateix llibre d'en Miquel de Palol. Quan parlava dels solitaris que passejaven per la Devesa, tenia imatges de l'Espinàs, d'en Ministral, d'en Joan Badia, d'en Josep Pla. Quan parlava de les estacions de la Devesa, podia parlar d'en Salvador Sunyer, d'en Pere Bec, d'en Josep Carner. Quan parlava de l'abandó de la Devesa, podia parlar d'en Narcís Comadira o de l'Assumpció Cantalosella. I tots aquests autors que havien d'anar tots seguits i que segurament la gent, com els aparelladors de l'època, se les haurien saltat, se les van trobar ficades per allà mig, i va resultar que aquí va néixer la meva manera de lligar el territori amb la literatura. I a partir d'aquí sempre més he intentat fer això. Ho vaig intentar d'una altra manera, amb un altre sistema, però semblant en el llibre Gironari sempre, un llibre del qual ara no cal parlar massa perquè és un llibre prou conegut, però en el qual hi ha una altra manera de lligar el paisatge real que s'explica en el llibre, que és una crònica que ha de ser rigorosa i exacta. Lligar-hi la literatura no ho podia fer només, que també amb textos dels literats, sinó amb els meus propis textos d'un registre diferent, que era el registre de la memòria, el registre d'una memòria també una mica idealitzada i transfigurada, que són els paràgrafs del llibre que es van alternant amb el text convencional, diríem, a manera de records, a manera d'unes petites memòries de la meva adolescència i joventut. I per tant aquí hi ha la literatura del territori i la literatura de la memòria junts, que són dues qüestions que van molt lligades i de les quals, si després tenim ocasió, podrem parlar. Més enllà d'això, ja llançant-me jo una mica amb una certa audàcia en el terreny de la creació literària pura, cosa que naturalment he fet poquíssim per allò que deia Chesterton, perquè jo no he tingut mai la pretensió de ser un novel·lista, sinó un periodista com ell. Les meves novel·les són dolentes. Diu, no, perquè jo no he volgut ser-ho mai, un novel·lista. Doncs jo encara menys, és clar. Però sí que m'ho va agradar fer uns tres relats de ficció, no, d'història ficcionada suficientment i literaturitzada fins a un cert extrem i convertida en una mena de proses líriques sobre tres personatges, Bernat de Puigcercós en aquest escenari d'aquest claustre i d'aquestes escalinates, Julián de Bolívar firmant la capitulació de Girona després d'haver retirat Álvarez de Castro al seu llit, i finalment Carles Rahola, que és el que va encunyar aquesta frase de siguem soldats de la vida, i que tot i ser un soldat de la vida va ser condemnat a mort. Bé, doncs va ser una manera d'entrar en el món de la literatura d'una manera... Ho vaig fer, i aquí tenia un altre model, ja que estem parlant de models, i si per una banda he dit que un model meu podia ser aquest Rahola entre l'historiador, perquè aquest tros que he llegit és un, però si llegiu no La ciutat de Girona, sinó els altres llibres, Visions històriques, Vides heroiques, aquests llibres, el llibre sobre els jueus, els emigrats, de la història. Tots ells expliquen la història de Girona i sempre hi ha aquesta punta de sentiment, aquesta punta de poesia, aquesta punta de literatura que fa que el llibre no sigui eixut, no sigui fred, sinó que sigui càlid i que sigui realment viscut. Bé, si aquest era un meu model, l'altre és un model que també ve dels 8 anys, dels 7 anys, un llibre de lectures per infants o per adolescents de l'Enric Bagué i en Jaume Vicenç Vives, encara que allà només diu Jaume Vicenç, doncs és assegut que és d'en Jaume Vicenç Vives, però m'imagino que sobretot l'estil és molt de l'Enric Bagué i és un llibre que es titula Història a seques i que explica la història del món també com un relat de ficció i amb molta naturalitat, d'una manera molt planera, però alhora també molt, molt atractiva perquè té també aquesta punta d'inspiració que transcendeix la història estricta. Es titula Història i explica des dels grecs, els romans, fins a l'actualitat de l'any 1936. El llibre és de 1936 i, per tant, era a casa també des del primer moment. Jo, per tant, el devia llegir en aquesta mateixa data en què vaig descobrir el Terra de Gestes i de Voltat. Devia tenir 8 o 9 anys. Explica la història amb aquest punt de lirisme que tenen també aquests textos de Rola. En aquesta línia vaig escriure un altre text que tampoc té massa gent, perquè són llibres de bibliòfil, tant els Soldats de la Vida com aquest altre que es titula Teoria i Pràctica de Girona. Tot això són encàrrecs. Continuem amb els encàrrecs, a veure. La Devesa, encàrrec del Col·legi d'Aparellador, Joan Gelada. Girona, ara i sempre, encàrrec directe de la Diputació. I diem d'aquí, de l'Arcadi Calçada, al qual li podríem retreure segurament moltes coses. Però jo almenys li dec amb gratitud el fet que ell pensés en mi perquè escrivís això que va ser finalment el llibre. Un llibre sobre Girona diferent dels que s'havien escrit fins a aquell moment. I ara venen els encàrrecs de Miquel Plana, que sabeu, tristament perdut també fa poc, que buscava autors que escrivissin coses que ell volia i va demanar per una col·lecció que tenia, se'n deia El Tòrcul i les Lletres, Els Soldats de la Vida. I després, al cap d'un temps, per un altre compromís que tenia, un altre petit llibre d'aquests insignificants, però molt, molt ben editats, que es titula Teoria i Pràctica de Girona. I un altre encàrrec d'aquest estil, 35 exemplars, ja m'explicareu, no té ningú aquest llibre, segurament el té algú que no l'havia de tenir, perquè aquestes coses passen. En aquell moment s'ha doncs, de quedar bé amb determinada gent i suposo que els que el voldrien tenir no el poden haver, n'hi ha 35 a tot el món. Pedra sobre pedra de Domènec Fita i meu, és a dir, un encàrrec de Domènec Fita. Diu, m'agradaria escriure un llibre sobre Girona a partir d'un text que tu fessis. Molt bé, i jo vaig haver de fer el text, sapiguent que l'havia de fer de tal manera que cada paràgraf fos una pàgina diferent del llibre i ens pogués inspirar fàcilment un dibuix d'en Domènec Fita. Aquesta és una pàgina sobre la pluja. El llibre, el conte no és tal conte, és una pura narració, també a l'estil d'aquella història de Bagué i Vicenç, la història de la creació, de la formació d'una ciutat i del seu creixement. I no es diu mai que sigui Girona, però les imatges descobreixen de seguida El secret, un llibre que em va agradar molt de fer i que potser un dia s'hauria de poder difondre amb una edició, ni que fos fotocopiada pràcticament, però perquè la gent no el pogués conèixer. Em sembla que hem saltat això, que com sabeu és una plaqueta d'aquestes que edita en Pep Vila, va ser un encàrrec, naturalment, d'en Pep Vila, dic, home, hauries d'escriure, home, dic jo, una cosa de ficció, dic, no em faig jo d'això. Home, veure, miro, provo, veure, intento. I naturalment no hauria fet mai, som en allò, sense l'encàrrec no hauria fet mai, ho vaig fer. Ho vaig fer i estic content d'haver-ho fet. I fa molts anys que ho vaig fer, quan no pensava que la Casa Masó seria el que ha acabat sent i el que veureu que és demà, quan encara hi vivia jo normalment i sense pensar que mai de la vida què em podria arribar a fer ni què podria arribar a ser. I és una visió idealitzada de la Casa Masó, que naturalment no és ben bé la que veurem demà, sinó una cosa més, però com que tampoc es diu que sigui la Casa Masó, la casa de la memòria, de la meva memòria, Després el títol me'l va copiar, suposo que sense saber-ho, la Lucia Graves, que va escriure un llibre gruixut sobre el call i els envoltants del call, que es titula La casa de la memòria. Aquest és anterior, vull dir que la patent, en tot cas, la tindria jo. Ja veieu que l'escenari es va acotant i entrem en el món d'un territori del qual parlarem demà, que és el territori domèstic. Literatura domèstica, això en parlarem demà, si d'ho vol. I ara em sembla que sortia en Pla. Sortia en Pla perquè, esclar, l'altre model seria en Josep Pla, però aquest jo ja renuncio a semblar-m'hi perquè seria una pretensió absolutament desaforada. No voldria caure mai en la temptació que alguns altres han tingut, em sembla, de voler-lo imitar. Però tornem a veure el mateix. Literatura i territori, fins a quin punt en el llibre Girona estan estretament lligats. No es tracta de dir només que Girona era així, que era així, i que era molt bonica, o que era molt lletja. No, cada indret de Girona, per Pla, té un significat diferent i té una intensitat especial i li produeix una sensació que li durarà, i ho diu literalment, tota la vida. Fixeu-vos, Pedret, aquella primera visió, és una visió que no se la traurà mai més del damunt, les voltes de la plaça del Vi, són aquelles voltes a les quals ell s'hi apoia, s'hi recolza i sent que tot el pes de la ciutat li cau al damunt i l'essència de la ciutat se li fica a dintre mentre ell contempla aquelles voltes que descriu amb aquells adjectius magnífics que ara no caldrà recordar. La Devesa, que diu que també és allò, també s'explica perfectament que és una iniciació al món de la... no sé com ho diu, ara jo no voldria dir-ho malament, però també és una experiència inoblidable de les que té. La catedral, no cal dir-ho, la catedral, el poder de la catedral, aquella imatge del poder eclesiàstic que domina des de l'edat mitjana absolutament la vida de la ciutat i com això doncs, li recorda sempre més també els vitralls de la catedral, que quan va a París i va veure la Saint-Chapelle, diu, sí, molt bonics, però jo els que enyoro i els que estimo són els de la catedral de Girona, que em van produir una impressió que no me la trauré mai més del damunt. I tot el paisatge de Girona que va inspirant aquesta literatura i va fent créixer aquesta vida. És a dir, tots els indrets de Girona són signes iniciàtics, són lliçons de coses, són símbols de realitats que ell ignorava i, per tant, fonts de sensacions desconegudes i de descobertes que li deixen això, una empremta per tota la vida. Però bé, doncs Pla és Pla i l'hem de deixar allà on és i mirar de no voler-lo copiar perquè sempre les còpies són inferiors a la realitat i en aquest cas ho serien infinitament. I aquí podríem acabar perquè aquí hem arribat allà on jo intentava arribar ahir a dir que intentaria explicar quin era el meu estil, doncs mireu, és aquest. Però aleshores jo he fet una altra feina, que ja sabeu quin és, i que culmina amb l'Atlas Literari, que és ja no fer això que hem fet fins ara, sinó dedicar-me a estudiar els lligams entre la literatura i el territori, començant per aquí. La Girona dels poetes, és a dir, ja començar a fer aquesta feina de la qual avui n'hem vist un tast amb aquest itinerari, no? Començar a fer aquesta feina d'acotar els espais escrits de la ciutat, començar a fer guies de... o inventari, si voleu, d'aquest material enorme, immens, aquesta mina inesgotable de la qual parlava Bertran, anar-la situant en els seus escenaris naturals i anar-ne fent això, una mica l'inventari. Un altre encàrrec, Joan Puigvert, estimat Joan Puigvert, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, em va dir, hauríem de fer un llibre sobre els poetes de Girona. I doncs, per què no fem un llibre sobre la Girona dels poetes? Ah, doncs, magnífic. Perquè hi havia l'altra opció, que era fer un llibre també cronològic, en el qual des de l'edat mitjana comença a explicar la crònica de Ramon Muntaner o no sé qui, que començava a parlar vagament de la ciutat i per allà doncs, anar pujant i fer un llibre erudit, però segurament menys pràctic, menys útil. I vam acabar, o vaig acabar, d'acord amb ell, de fer això, una guia pràcticament de Girona, perquè els capítols, perquè no estan agrupats els poetes ni cronològicament, ni per escoles, ni per estils, sinó que estan agrupats en funció dels llocs, en funció del territori. Catalans i del segle XX, aquesta era una limitació que ens va semblar que havíem, un parell de limitacions que hi havíem de posar, el material era immens, era impressionant, i aquí hi vam aplegar 32 poetes i una cinquantena llarga de poemes. Però estan posats en funció del territori. Els capítols són la ciutat, la muralla, els temples, el nucli, el centre, el riu, la Devesa, els afores, les hores, les estacions. I aquí jo vaig dir un disbarat en el pròleg, bé, un disbarat, ho hem comprovat després que va ser un disbarat, en aquell moment era una realitat. Vaig dir, hi ha molts indrets de la ciutat que no han estat capaços de suggerir fins avui cap ni una sola ratlla poètica. I això ha fet impossible allargar aquesta ruta pels dominis de la Girona que a efectes cronològics hem de qualificar de moderna. Doncs, noi, què vaig haver dit? Al cap d'uns anys, això era l'any 1988, perquè veiem fins a quin punt les coses han anat canviant. 17 anys després, el 2005, a l'hora de fer una segona edició, la situació havia canviat completament. Els poetes van passar a ser de 32 a 62, i no perquè aleshores no els sapigués, és perquè eren nous. Els poemes van passar de 50 a 105, però sobretot, s'havia allargat aquell territori poètic que jo deia que 17 anys abans no existia, i era cert. Que la inspiració poètica doncs, havia anat ja molt més enllà de l'escenari tradicional, aquest que sempre acabem recorrent i mitificant, i que els capítols nous ja se'n podien dir la riba dreta de l'Unyà, la riba esquerra de l'Unyà, la Rambla, l'Argenteria, la plaça del Vi, però també el carrer de Sant Francesc, la plaça de la Independència, la plaça del Gra, l'Hospital de Santa Caterina, l'estació del tren, la ciutat difusa. Tot això ja finalment, i som allà on som ara, és objecte de la ciutat poètica. El territori i la literatura s'han ajuntat ja no només en el nucli sagrat, aquest en el qual ens trobem ara, sinó més enllà. Que aquesta és la gran descoberta d'aquests llibres entre una edició i l'altra. I aleshores vaig dir una altra cosa en el pròleg del llibre. Se'm va acudir de dir això. Es podria confegir tota una guia de Girona sense haver d'escriure ni una sola ratlla, només ordenant trossos de textos d'escriptors contemporanis, i entre tots dibuixarien sencera la ciutat, i no quedaria pràcticament ni un racó sense la citació literària oportuna. Em van agafar pel mot i va venir un altre encàrrec d'en Joan Vidal i Gaiolà, president de la Fundació Prudenci Bertran en aquell moment, que em va dir, tu, això que dius és veritat, però fes-ho. Doncs demostro, si tu dius que és cert, doncs fes una guia literària de Girona d'aquestes característiques. I la vaig fer. És una edició molt desgraciada perquè ho van editar a Tarragona, que ja m'explicareu, però en fi, no, es veu que no hi havia cap editorial disponible, no existia en Quim Corbet, que és el que sempre soluciona aquests problemes, era el que hi havia i bé, aquest llibre va passar molt desapercebut, però és això, és explicar Girona a través de, ja no dels poetes, dels poetes, dels novel·listes, dels assagistes, dels articulistes de premsa, i realment amb aquestes persones per davant, Girona es pot explicar tota sense dir més enllà d'allò que s'ha de dir per enllaçar un text amb l'altre. La ciutat extramurs, quatre itineraris que més es podrien arribar a fer físicament, són una mica cansats, però la ciutat extramurs, del Call a la Muralla, la riba dreta del riu i l'altra, l'Eixample i la Devesa. El llibre conté 300 citacions de més de 70 autors i bé, doncs és allò que diu Italo Calvino i que jo vaig voler posar com a frontispici de la, del llibre. Feliç el qui té cada dia la ciutat davant dels ulls i no acaba de veure mai les coses que conté. I arribem en això que jo en dic una mica pretensiosament la culminació. Feliçment aquesta ja no és una obra meva i per tant ja no sap tan greu d'haver-ne de parlar tant. És una obra col·lectiva. Aquí tenim la Maria Àngela, que va tenir la idea del llibre, va rebre també l'encàrrec de fer el llibre, i tenim, em sembla que en Narcís Figueres i no sé si en Xavier Xargay, no ve aquí, que van escriure els capítols corresponents de l'Atles de la Selva i del Pla de l'Estany, respectivament. Per tant, som aquí una colla de gent responsables d'aquest Atles. És impossible de donar-hi gaires voltes, podem donar les que vulguem perquè tenim aquesta mitjoreta que seria molt interessant que compartíssim amb els responsables del llibre i també amb els autors que són per aquí i que surten expressament esmentats en el llibre. Rahola, sempre anem a parar allà mateix, Rahola, l'any 1935, en una conferència diu: s'hauria de fer un recull de tot el que s'ha escrit sobre Girona. Ell parla d'uns quants escriptors estrangers que parlen de Girona en la seva època i diu: s'hauria de fer un recull de tots d'aquests llibres, dels textos d'aquest estil, i se n'hauria de dir el llibre d'or de Girona. Doncs bé, el llibre d'or de les terres gironines, en aquest cas de la ciutat i també de totes les seves terres i comarques, podríem dir que, diguem-ho modestament, però és el gran llibre d'or de la literatura i el territori gironí estretament lligats. La Maria Àngela va publicar unes reflexions sobre la gestació de l'Atles que són, bueno, que ens les pot explicar ella, però que diuen exactament el que jo, sense haver-les llegit, deia en aquesta conferència. Deien això: la profunda relació de l'escriptor amb el seu entorn més immediat, el condicionament que un determinat espai exerceix sobre l'escriptura, la influència d'un entorn en una obra literària i del ressò que la literatura acaba tenint en la creació i pervivència del paisatge. Veieu, és la mateixa idea i penso que és la idea troncal de tota aquesta, diguem-ne, assignatura encara molt pendent però molt viva que es titula això, Literatura i Territori, que és el títol també del que jo us volia explicar avui, però m'agradaria que algú completés aquestes idees. Aquí, esclar, reproduir imatges de l'Atles és pràcticament impossible. L'Atles s'ha de mirar i s'ha de mirar de prop. Aquí hi ha la visió de Girona pels que l'han vist des del tren, no només aquells tres que esmentàvem abans, sinó molts altres escriptors que anant o venint de França van veure Girona i finalment van baixar del tren i la van venir a contemplar, i aleshores, com en un zoom cinematogràfic, ens podríem anar acostant a la riba dreta de l'Onyà, que encara és la més fecunda literàriament, i de la riba dreta podríem anar més enllà amb el zoom fins al barri vell, i del barri vell podríem entrar a la catedral, que ja veieu que està envoltada i farcida de noms propis d'escriptors, i d'allà podríem anar a una sola obra per un sol monument, la catedral, amb tots els escenaris assenyalats dels diversos episodis de la novel·la situats en els llocs concrets del monument en què realment es troben. I a partir d'aquí podríem anar als Afores, i podríem anar a la Devesa, i podríem anar a Sant Daniel, i podríem anar a totes les terres de Girona, amb plans urbans com són aquests, sobretot també amb mapes geogràfics molt més extensos de llocs, de comarques, de territoris concrets. Aquesta és la feina de l'Atlas, que dèiem ara quan veníem cap aquí, que algú hauria de ser capaç d'actualitzar, ni que fos digitalment, perquè ha passat exactament allò que explicava jo dels poetes, que tot de cop, sense haver ni cap, n'hi van haver 25 més. I van parlar d'escenaris que no, ningú havia cregut que valia la pena de parlar-ne. Aquí està passant igual, des que vam fer l'Atlas, ja fa una pila d'anys. Bé, no sé si s'ha fet, si no s'ha fet. Expliqueu-ho, sisplau, perquè jo ja he acabat la corda, però tenim encara mitja horeta, i aniria molt bé que entre tots dialoguéssim sobre això, sobre les possibilitats que hi ha de completar-lo, d'anar-lo tenint actual, perquè ara a mi, per exemple, ja se m'escapa bueno, perquè de bona manera he hagut de cuidar directament, no tenia ja l'encàrrec, no tenia l'encàrrec ja m'he perdut, però doncs, és evident que sobre Girona, ciutat, sol, no sé quantes coses noves s'han arribat a dir, tant en poesia com en prosa, i de les comarques no veieu, explicava ara mateix en Narcís, baixant pel carrer de Rocabertí, que bé, que és clar, cada dia surten coses noves, i ell, que està molt allà i que té molt controlat, també sap que se li escapen coses. No sé què es pot fer, però sí que aquest inventari magne de la literatura que el territori gironí ha generat es pogués tenir al dia, seria realment meravellós. Si algú vol parlar, que pugi aquí, sisplau, perquè anirem més bé, no? Maria Àngela puja cap aquí, i en Narcís i en Xevi esteu a punt, perquè segurament ens podreu explicar alguna cosa. No t'abriguis, no t'abriguis, que no... que fa fred, fa calor.
Sí, ho sento.
Que bé, els tenim tots aquí.
Tots.
Molt bé, sí senyor.
Hi haurà més a dalt que baix.
Som la meitat dels que van fer l'Atlas. Érem nou, no?
Sí, som la meitat.
Sí, fa 10 anys que va sortir publicat l'Atlas. Era el 2003.
Qui més hi havia, diguem-ho ara?
Qui més hi havia? La Mita Casa Coberta, en Xavier Cortadelles, en Jordi Pla, en Sebastià Bussoms.
En Sebastià Bussoms.
Ja està. I en Jordi Mascarell, exacte, 5. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bé, va ser una feina que va ser molt plaent de fer-la, no? Primer, és la primera cosa que hem de dir. Ens ho vam passar molt bé, sí. Va costar, sí. Vam estar 3 anys fent aquesta feina. 3 anys. Sí, sí, sí. I, de fet, la idea d'actualitzar l'Atlas ja la vam tenir quan vam crear la càtedra Maria Àngels Anglada, i vam demanar a la Diputació de fer un projecte digital que Narcís Jordi Aragó no ha esmentat perquè ell no té ordinador i no ho sap, que tot això és a la xarxa i no en vol tenir, però l'Ester Fabrelles ho sap molt bé i l'Anna Guix, que van ser les dues persones que van ocupar-se de transformar l'Atlas en paper en un portal web que és visible i que tots podeu consultar. No és exactament igual que l'Atlas en paper, i si voleu l'Ester us explicarà quin és la gènesi o quin és el pas de l'Atlas en paper a l'Atlas digital, i havia de ser justament una ampliació de l'Atlas en paper, aquest Atlas digital, i una actualització contínua, perquè la xarxa permet justament això. Però no ho va poder ser per qüestions de drets d'autor. Era molt difícil, els advocats es van posar entremig, ho sabeu tots que us ho vaig explicar, i no vam poder actualitzar, sinó que només vam poder posar a la xarxa l'Atlas com a citació i els textos dels autors que ja teníem citats en paper, passar-los a la xarxa.
Tan fàcil que va fer... Sí. Va ser fer l'Atlas sense demanar permís absolutament
sí,
a ningú.
A ningú.
No només dels textos, sinó de les il·lustracions, que encara és més greu, perquè ara els fotògrafs això ho vetllen amb una rigorositat em sembla que Extrema i Extremada, però aleshores encara ningú se n'adonava i vam plagiar o vam copiar hàbilment tota mena de fotografies de tota mena d'autors sense esmentar-ne cap, almenys com a peu de foto. No sé si hi havia una llista d'entrada d'agraïments, em sembla. Sí. I de textos vam copiar a mansalva de tothom que se'ns va acudir i no vam demanar permís de res a ningú. I només en uns anys el progrés té això i la tecnologia té això, esclar. S'ha anat complicant de tal manera que quan vam voler fer això altre va ser impossible.
En conseqüència, l'Atlas està aturat l'any 2002, diríem, perquè de 2002 a 2003 ja pràcticament no hi van posar textos, i a més, aturat també aquells autors que havien nascut fins a 1975, us en recordeu, més tard ja no hi surten. De manera que a l'adreça electrònica de la Càtedra Maria Àngels Anglada, de tant en tant, i ho hem rebut unes quantes vegades, trobo missatges d'autors que reclamen de ser presents a l'Atlas de la xarxa. Jo també he escrit sobre a la plaça del Vi o sobre la Devesa i no surto a l'Atlas, m'hi podeu incloure. Llavors jo els dic que l'Atlas virtual és una foto fixa, arriba fins a l'Atlas en paper del 2003 i en conseqüència no podem incloure-ho perquè no està previst en el projecte. Hauria de ser un nou projecte aquest de fer un Atlas actualitzat fins avui. Però bé, aquesta feina jo ja us dic que no m'hi posaré. Aquests 10 anys són molts anys i el que diu Narcís Jordi Aragó té tota la raó. Hi ha moltíssima gent que ha escrit sobre el territori i jo penso que hi ha molta gent que ha escrit textos amb el territori com a protagonista justament per poder sortir a l'Atlas. Però, a més, és veritat que... Sí, sí, segur. I, a més, hi ha alcaldes que han demanat a escriptors fes una novel·la que passi en aquest poble i farem un itinerari literari i ens hi guanyarem la vida. O no. Però és així. És així.
Bueno, però és interessant això.
No? Oh, i tant que és interessant. Diguem que sociològicament l'Atlas té unes repercussions. Bé, també és cert que han sortit altres projectes digitals de literatura i territori en totes les terres de parla catalana. També en això vam ser pioners. Vaig anar a parlar amb l'Eliseu Climent, que alguns dels que estan aquí saben que també tenim molt bona relació i hem fet un altre llibre junts, per dir-li, tu que ets un gran gestor cultural valencià i editor, perquè no fem, com a suplement del temps, un atlas literari de les Terres de València i després fer-ho també de Mallorca. Però no s'hi va veure en cor. Per tant, ho vam deixar aquí. Però aquesta idea també la vaig anar a exportar o a vendre a un altre. Bé, ara hi ha algú que ha creat un portal web que es diu Andrets i que pretén fer justament això. És a dir, fer la relació entre literatura i territori de tots els territoris de parla catalana. El que passa que quan arriba a Girona i va a parlar amb la Diputació de Girona, li diu, no, és que nosaltres ja ho hem fet això i per tant no et podem donar diners perquè aquí vam ser pioners amb aquesta qüestió. Bé, podríem parlar, hem fet conferències, hem fet cursos també sobre l'Atlas, hem fet de tot, un curs d'estiu, un curs per professors d'institut, perquè realment va ser una feina gran que ens va ocupar i preocupar durant aquests 3 anys i que després hem tingut uns rèdits a la càtedra, hem fet els itineraris que hem fet gràcies justament a aquesta enorme base de dades que és l'Atlas Literari de les Terres de Girona. I, però bé, no voldria pas parlar-ne només jo, sinó donar la paraula als altres.
No, enllaçant amb això que dius, que hem fet cursos, que hem fet altres itineraris, vull dir, i enllaçant amb el que deia en Narcís, certament va ser un encàrrec, jo almenys el vaig rebre de vosaltres, i suposo que tu també, i vaig dedicar-m'hi durant, no sé si ben bé els 3 anys, però almenys 2 segur, i puc dir que és l'encàrrec de més envergadura que mai he tingut i que no s'hauria fet, sinó que hagués estat per encàrrec, perquè és una cosa que és possible que en algun moment hagués tingut ganes de recollir els esments literaris d'una determinada població, d'un determinat territori, però això, si no t'ho encarreguen, no ho sistematitzes o no ho estructures de la manera que allà ho havíem de fer. Com ho discutíem també en aquelles famoses reunions, com ens intercanviàvem, escolta, he trobat això de la selva i tu, això no em correspon a mi, però aquí ho tens perquè és del Pla de l'Estany o és de tal. Bé, i com discutíem sobre tot allò, va ser una cosa realment rica, no? Per tant, sí, d'allò també se n'han derivat altres coses, com li comentava també pel carrer venint en Narcís, que hem fet fa molt poc una visita literària a l'obra de Bertrana a la zona de l'Esparra, on va passar tants estius, i que hi ha la casa on vivia el Mas Espriu, que havia pertangut a la família Espriu de Salvador Espriu, però se la van vendre ja al segle XVII. Doncs aquest mas el van visitar i realment tota la feina que havíem fet per l'Atlas va ser molt útil per aquesta visita, que també doncs, va reunir moltíssima gent, no? Organitzat pel Centre d'Estudis Salvatans. Jo m'havia apuntat aquí tres idees que deixo anar, perquè com igual que vam fer ahir, suposo que és la manera de no fer preguntes, sinó d'estirar algun fil que permeti doncs, que en continuem parlant. En primer lloc, agrair-li novament a en Narcís aquesta, diguem-ne, podríem dir, arqueologia de la geografia literària, no? Perquè ens ha explicat com ell hi arriba, com ell concep la idea d'anar recollint i anar sistematitzant això referit a la ciutat de Girona, i aquesta relació entre literatura i territori doncs, per mi té com tres aspectes. Ens permet per una banda conèixer millor la ciutat, conèixer millor el territori. Jo crec que ell ho ha fet amb Girona una mica perquè estimava la ciutat i volia també, com aquell Jordiet d'en Jordi Badia, responsabilitzar els seus conciutadans del que hi ha a preservar o de les mirades que les pedres doncs, duen a sobre, i que per tant doncs, dient això i dient-ho als altres gironins també se'ls responsabilitza, no? Se'ls fa posar en primer terme la responsabilitat que tenen de mantenir, de conservar, de projectar aquests valors, no? M'imagino que una primera cosa que podem dir és que això tenia aquest objectiu. És una ciutat que estimo, una ciutat que vull que estimeu.
Sí,
exactament. Aquest és un primer punt que podem comentar, que és, tot això es fa perquè es vol donar a conèixer i fer estimar més un territori i una ciutat. Hi ha un primer element, no? Narcís?
Sí, discutim, és tan evident que no cal que expliqui més, pensava que ja ho explica prou i no cal donar-hi més voltes, però és evident, és aquesta descoberta, que la situo en el terra de gestes i de Beutat, de la riquesa literària de Girona, i després la vivència personal i l'intent de trobar la manera pròpia d'explicar aquestes coses, per una banda, i per l'altra la manera de sistematitzar-les no en funció acadèmica ni en funció científica d'escoles o d'estils o de simple cronologia, sinó en relació directa en el territori.
El segon punt seria, que ja l'acabes d'anunciar, però és aquest interès per la literatura, també és una altra cosa que estimem i que volem que la societat hi pari més atenció en un moment determinat de tantes incitacions que rebem o distraccions, o digui com vulguis, concretar-la en un espai. Ha tornat a situar la literatura, no? que feia un camí una mica de deslenguiment, m'imagino que la torna a situar en un primer terme i torna a posar els textos. No estudiant-los acadèmicament, no, com dius, ni per etapes o per moviments, gèneres, etc., sinó vinculats als seus territoris. Això enforteix de nou, no?, una mica la literatura, almenys això és el que diuen també els teòrics, no? que això ha donat un nou impuls als textos. Potser és veritat que els textos ara es llegeixen més fragmentàriament, no es llegeixen de manera completa, però en canvi porta persones a interessar-se per determinats autors el fet de vincular-los a un lloc. Em sembla que aquest és un segon element que té molt d'interès per la literatura en si mateixa, per la creació literària en si mateixa. I el tercer pas és aquest de de la reflexió, moltes de les reflexions que tu fas i que alguns de nosaltres també deixem anar així de passada en el mig de l'Atlas, quan fem comentaris d'obres d'altres, necessiten un tercer nivell, que aquest sí que és més acadèmic, també a través del grup de recerca que dirigeix la Maria Àngela aquí a la universitat, amb literatura i corrents territorials, doncs s'intenta estudiar això d'una manera més sistemàtica, no? Veure què ha portat, aquí per exemple citaves la idea que en les comarques gironines hi ha una influència que prové de França i que això dona un caràcter diferencial a algunes de les aportacions que es fan des d'aquí. Doncs des d'això a qualsevol altra cosa, no? És a dir, sistematitzar-ho, mirar-ho d'explicar, no? Hi ha, la Maria Àngela cita, em sembla que és en el pròleg de l'Atlas, un exemple d'un atlas, sí, de Malcolm Bradbury, de Atlas of Literature, que va donar com una idea, va ser com una espurna que va generar la idea d'això, i que és recollir doncs elements literaris relacionats amb ciutats, no? Crec. I després, doncs, d'aquest tercer nivell d'estudi ja més sistemàtic que dic ara, hi ha també un altre exemple molt clar que també es titula Atlas, és el Franco Moretti té l'Atlas de la novel·la europea, en què el que fa és explicar les novel·les en funció del territori, en funció de com la gent s'allunyava a través de la construcció de la línia del ferrocarril, la gent s'allunyava més de Londres i anava a passar més els estius més lluny, i per tant les novel·les cada vegada estan ambientades una mica més lluny de Londres, no? Doncs dic això com un exemple, hi ha altres coses, no? Però que hi ha també un estudi més sistemàtic, més acadèmic, de literatura i territori, que a vegades aquestes coses que hem anat fent el generen, l'ajuden a fer, no?
Tu, Xavier, que hi ha qui parla ja d'un gènere nou dins de la literatura, que és el gènere aquest de descriure la literatura que ha creat un territori. És a dir, això que nosaltres vam fer amb l'Atlas Literari, que ja és un gènere híbrid i un gènere nou dins de la història de la literatura. Vam fer un seminari de recerca i un dels membres del grup, que està de professor en una universitat als Estats Units, l'Edgar Illes, està a Indiana, va fer un estudi sobre justament els estudis sobre literatura i territori i deia això, que és un gènere literari nou, aquest híbrid d'ajuntar textos d'autors amb un discurs que va connectant tots aquests textos, que és el que nosaltres hem fet amb l'Atlas i el que tu havies fet amb la Guia Literària de Girona.
Vam inventar aquest gènere, o aquesta assignatura pendent, mig pendent, que jo deia que hi havia, que era aquesta, ho vam inventar sense saber-ho, és a dir, ja veieu, neix d'un rebuig d'un capítol del llibre de la Devesa, neix la primera experiència de barrejar literatura i territori, o de geografia i literatura, no? I a partir d'aquí, mireu, on hem arribat, no? De manera que podem dir que almenys en el terreny acotat de les nostres terres, que és el que coneixem, deixem a banda Londres i tots aquests altres atles que esmenteu, però aquí, a casa nostra, és cert que vam ser els primers i bueno, per això és important que hi hagi algú que ho vagi continuant, ja que la base de dades bàsica, valgui la redundància, ja existeix.
Bé, no, jo venia a escoltar, no a parlar, per tant... L'altre dia estava parlant amb el president del Consell Comarcal de Banyoles i lligant una mica amb això que acabes de dir, l'Atlas o el coneixement que em va donar l'Atlas em va permetre provocar-lo i discutir-li l'existència de la comarca. Jo li deia que la comarca del Pla de l'Estany és com el cavaller inexistent d'Italo Calvino, que en realitat no existeix. Vull dir, té un cos, però que no existeix. I ell allà, i que sí, que sí, que sí. I que sí, que perquè té això, perquè ens va bé per això. I li vaig dir, no, literàriament no existeix. Tots els escriptors que han parlat del Pla de l'Estany han passat de llarg. Venien de Girona i anaven cap a Besalú, cap a la Garrotxa, o a l'inrevés. O s'aturaven a fer de lletra ferits. Com que l'Estany és molt maco, doncs ja no hi havíem de portar res, l'Estany ja feia poesia. És l'única cosa que no em va poder rebatre. que efectivament, no sé si és per desconeixement, que també podria ser, però és l'única cosa que no em va poder rebatre. Per tant, en aquest sentit, bueno, em va donar la confiança que encara ara, a aquestes alçades, la literatura és una manera de conèixer el món, de donar a conèixer el món i d'interpretar-lo. I que l'actitud positivista no sempre pot rebatre-la.
Molt bé, què més?
En Fonalleres, has escrit alguna cosa per sortir a l'Atlas? Era una pregunta retòrica, però ja que et tenia aquí davant.
Content de sortir.
Content de sortir. Sí. Sí, clar, pensa, ara pensa, quin poble no té una novel·la, fes-te el teu i fes una novel·la d'aquell poble i ja està.
I més l'olla.
Ah, més interessant.
Encara més, sí. Molt bé. Deixem-ho aquí, si us sembla, és pràcticament l'hora de plegar. I demà ho acabarem d'arrodonir acotant encara més el territori. Parlarem d'això, de la literatura domèstica, les cambres pròpies dels escriptors, per exemple, el que veuen els escriptors des de la finestra dels seus, des del sofà a la riba d'en Josep Maria Fonalleres fins a la meva galeria, passant per una sèrie de la Rosa Font quan vivia a les escales de la Pera i tota la sèrie de gent, Antoni Puigvert, que veu la ciutat difusa, infinita, més enllà dels químics i tot aquest paisatge ja tan estret, tan limitat. I acabarem amb la Casa Masó, que d'una banda genera literatura ella mateixa. La ruta de demà s'acaba justament amb un text d'en Josep Maria sobre la cambra de bany de Can Masó. Que una sola habitació d'una casa pot generar una columna periodística, però de passada també literària. Per tant, fixeu-vos com des de l'amplitud d'aquests horitzons enormes de la ciutat o de les comarques existents o inexistents, anem a parar a la més profunda intimitat i també aquí, en aquestes petites cambres, hi trobem literatura. I si no és literatura generada pel propi espai, trobem textos coetanis o textos contemporanis, textos paral·lels d'altres autors que, llegits en aquella habitació, prenen també un nou sentit i acaben d'explicar allò que ni tan sols saben que existeix, al millor, però que resulta que allò que s'ha escrit sobre un espai, si ho lligues amb un altre espai paral·lel, agafa també tot un altre sentit i assoleix una altra plenitud. De manera que ens espera demà la culminació de tota aquesta feina que hem intentat fer aquests dies. Moltes gràcies i a veure si demà ens tornem a veure, si Déu vol.